Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Dos quarts de set. Bona tarda, amics i amigues. El Corpus ja és aquí. Avui, dijous, tradicionalment la jornada festiva del cos i la sang de Crist. Segurament molts recordareu allò de tres dijous l'any llueixen més que el sol. Comencen, en qualsevol cas, a coincidir diverses expressions religioses, socials, culturals i populars. Amb l'ou com balla, ja present en diversos espais de Barcelona, i també el testimoni de la caritat de l'Església, que no deixa d'ajudar desenes de milers de persones a través de Càritas cada any a les nostres diòcesis. Aquest matí s'ha presentat la memòria de la diòcesi de Barcelona en el marc d'una campanya que tindrà també un moment important aquest diumenge amb la tradicional col·lecta de la festa del Corpus. Salutacions del David Morral a les vies de so, del Pau Massí per la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem que està a punt d'acabar l'any de la família Amoris Laetitia i el Papa proposa a les portes de la desena trobada mundial tres noves etapes per a la preparació del matrimoni. Ho hem sabut amb un text que és una part de les orientacions pastorals difoses per a les esglésies particulars. A més, l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, fa un balanç d'aquests 3 anys de pontificat en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies en què reforça el seu compromís contra els abusos i també lamenta que la pandèmia hagi marcat aquest trienni. I també per acabar recordarem que avui entrevistem, avui en l'espai de l'entrevista, Carlos Bosch, director del Secretariat de Pastoral amb Joves de l'Arcabisbat de Barcelona. Amb ell presentarem la vetlla de Corpus que es farà aquest dissabte amb transmissió en directe per Ràdio Estel a les 9 del vespre a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Aquests i altres temes fins a 3 quarts de 7.
Sense distància. Un contacte diari amb l'interior de la persona.
Càritas Diocesana de Barcelona, coincidint amb la festivitat del Corpus i el Dia de la Caritat, ha presentat avui la seva memòria del 2021, un document en què fa diverses alertes, entre elles que la pobresa s'agreuja a l'arxidiòcesi per la inflació. Les famílies ateses per l'entitat catòlica diocesana arriben amb més precarietat a final de mes. Ens amplia aquesta informació la Sílvia Muñoz.
L'augment dels preus i, en conseqüència, l'encariment de les despeses ha empitjorat la vulnerabilitat de les famílies que viuen en aquesta situació. I és que el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, alerta que una crisi econòmica accentua la pobresa.
Després de cada crisi s'acumula, augmenta el número de persones que han passat per un procés d'empobriment. Aquesta és la reflexió. Què és el que estem veient? Doncs, per una banda, estem detectant que està augmentant el número de persones ateses. De gener a abril 2021 a gener a abril 2022 està augmentant un 8%.
Càritas de Barcelona ha atès durant el 2021 més de 12.000 llars on hi viuen prop de 30.000 persones. La cap d'anàlisi social i incidència de Càritas, Míriam Feu, alerta que cada cop venen amb una situació més precària.
Les persones ens arriben amb situacions molt més complexes, amb situacions de més vulnerabilitat i amb un major esgotament de les seves xarxes de suport informal. Ens trobem, doncs, persones que venen amb molta fragilitat i que venen molt abans a Càritas, no?, que podien fer abans. Ja no poden subsistir moltes vegades si no és amb l'ajuda de Càritas, no? No tenen altres opcions.
Per tot plegat, l'entitat social de l'Església Catòlica focalitza els esforços en abordar la bretxa digital, millorar el benestar emocional i apostar per la dimensió comunitària i generar així vincles i relacions socials. Tot i fer una gran tasca social, això no és suficient. L'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, demana no aclucar els ulls davant l'augment de la pobresa i apunta cap als polítics.
No aclucar els ulls davant la nova realitat que està present. No volem mirar aquesta realitat perquè és dura i ens interpel·la a tots nosaltres. I demanem que la societat tota la societat, però d'alguna manera qui dirigeix la societat, que serien els polítics, puguin fer aquest gran pacte que reclamem i que no acaba d'arribar per entrar en aquesta realitat.
Càritas Barcelona demana mesures i propostes als governs per apagar aquest incendi social, com és la pobresa. Per exemple, ampliar el parc d'habitatge públic, les polítiques actives d'ocupació o les cobertures de les ajudes mínimes.
I d'altra banda, l'OU comença a ballar a la catedral de Barcelona, com dèiem abans, la celebració del Corpus Christi. S'ha iniciat així pel que fa a la cultura popular, també a l'arxidiòcesi, com cada any, amb aquesta tradició. I des d'allà també ens n'informa la Sílvia Muñoz.
Bona tarda. És el primer que es va instal·lar a la ciutat de Barcelona, data del segle XV, i des d'ahir a la Font de Sant Jordi, situada al claustre de la catedral, ja hi és l'ou com balla. Aquesta tradició representa l'Eucaristia i la font és com una imatge de la processó del Corpus. Ho ha explicat Josep Ramon Pérez, degà del capítol de la catedral de Barcelona.
A l'adornar la font i posar l'ou en ell, semblava com si fos l'Eucaristia, igual que la custòdia quan surt al carrer. I això és el que vol representar. Se li posa una panera de cireres a sota, que ja representen el calça. I és com si estiguessin les dues coses ahí representades. El calça, la sang de Crist, la sagrada forma, l'hòstia consagrada, que seria l'ou, com balla.
El canonge Josep Ramon Pérez també ha explicat com es col·loca l'ou sobre el raig d'aigua.
Senzillament, se deixa el raig d'aigua que surti, tires l'ou dintre i per inèrcia l'ou primer queda a la font, però se va apropant on surt, on ratlla l'aigua, el sortidor, i acaba enfilant-se el sol. Tot sol ho fa.
L'ou s'hi estarà ballant fins diumenge. Es podrà veure avui fins les 7 de la tarda. I en aquest horari, fins dissabte. Diumenge serà de 9 del matí a 12:45 del migdia. I aquest any una vintena d'ous com balla repartits per tot Barcelona.
Gràcies, Sílvia, i bona tarda. I d'altra banda, s'inaugura d'aquí a uns minuts a les 7 l'exposició Corpus de paper i imatgeria popular recollida per Joan Amada. Serà al Museu Diocesà de Barcelona, al costat de la catedral. La mostra ha estat dissenyada utilitzant materials de la col·lecció d'imatgeria del folclorista Joan Amades. Canviem de qüestió. Està a punt d'acabar l'any de la família Amoris Laetitia i el papa proposa a les portes de la desena trobada mundial de les famílies tres noves etapes per a la preparació del matrimoni. A més, és desig de Francesc que aviat es publiqui un document amb mètodes pastorals concrets, diu, dedicats a aquelles parelles que han experimentat el fracàs del seu matrimoni. La preparació per al matrimoni remota, propera i immediata, la celebració del casament i l'acompanyament dels primers anys de vida conjugal són aquestes tres etapes en què el papa Francesc demana posar especial interès per ajudar la formació dels futurs matrimonis. Així, la Santa Seu ha publicat un prefaci dels anomenats itineraris catecumenals per a la vida matrimonial, que són part de les orientacions pastorals per a les esglésies particulars. I l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, fa balanç en una entrevista publicada per l'Agència Catalana de Notícies d'aquests 3 anys de pontificat. Sobre la lluita contra els abusos, ha fet una defensa de la convivència entre justícia i misericòrdia.
A mi em sembla que hem de deixar actuar la justícia. Mira, amb aquest tema hem d'actuar amb la màxima, amb el màxim sentit de justícia, i també s'ha d'actuar amb misericòrdia. I això, quan t'hi trobes, perquè jo m'hi he trobat, perquè he parlat amb possibles víctimes, i això m'ho he pres molt seriosament, el tall de la navalla entre misericòrdia i justícia és molt fi.
Joan Planelles ha reorganitzat l'arxidiòcesi de Tarragona aquests 3 anys i l'ha deixada en 12 delegacions. Sobre els 135 capellans, l'arcabisbe de Tarragona ha dit que pot sorprendre, però és una situació en què l'arxidiòcesi té els preveres que necessita.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
I tornem a parlar del Corpus perquè se celebra aquest dissabte a les 9 del vespre a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona la vetlla eucarística diocesana del Corpus, presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Començarà amb una adoració eucarística i pregària de vespres. En acabar, la custòdia es traslladarà en processó cap a la façana de la Passió i després cap a la cripta, on es podrà vetllar per torns fins a primera hora de l'endemà, de diumenge. Aquesta vetlla està organitzada per les capelles d'adoració nocturna i perpètua de l'arxidiòcesi, l'Església Jove i l'Arcabisbat. L'entrada és lliure a partir de les 8 del vespre de dissabte, com dèiem, i fins a completar l'aforament. Ràdio Estel la transmetrà en directe. En parlem amb Carlos Bosch, director del Secretariat de Pastoral amb Joves de l'Arquebisbat de Barcelona. Mossèn Carlos Bosch, bona tarda.
Ignasi, què tal? Molt bona tarda.
Moltes gràcies per haver-nos atès en uns dies de molta feina. Bé, quin significat vol donar l'Arxidiòcesi de Barcelona a aquesta vetlla?
Bé, doncs aquesta vetlla és, com el seu propi nom indica, una vetlla, no? Una preparació dels cors per la solemnitat del Corpus, que celebrarem aquest diumenge amb la missa a la catedral i la processó pels carrers de Barcelona. Llavors, el cardenal i les capelles d'adoració perpètua i el secretariat de Pastoral Juvenil, doncs considerem que és una manera de preparar-nos per celebrar aquest misteri i aquesta solemnitat del Corpus Christi.
Sí. De quina manera, mossèn Carlos Bosch, aquesta vetlla pot ajudar els joves, els nois i noies de l'Arxidiòcesi de Barcelona, concretament, a conèixer millor la solemnitat del Corpus, evidentment l'espiritualitat, no?, de la presència real de Crist, però també en la seva dimensió social, popular i cultural, que potser no els ha arribat tant, no?, de vegades als joves?
Sí, és veritat que el jove és una dimensió, la dimensió potser més social i més cultural del Corpus, costa més de fer arribar, i penso que és una oportunitat que el cardenal l'escull i a través del secretariat que vulgui impulsar aquesta iniciativa per poder lligar les dues celebracions, la vetlla a la Basílica de la Sagrada Família, que apuntarà a la celebració del Corpus del dia següent.
Uh-huh. I mossèn Carlos Bosch, què destacaria del que seran les diverses parts de la vetlla, amb l'adoració, les vespres, altres moments, silenci, i després aquests torns a la cripta? Ens ho pot avançar una mica?
Sí, jo crec que destacaria tres coses. Les dic amb ordre no de prioritat, sinó, sí, no d'importància, sinó en quant al temps.
Sí.
El primer serà la pregària de vespres, que sempre doncs, la litúrgia de les hores sempre ajuda, com a, d'alguna manera, a preparar els cors, no?, per rumiar la paraula de Déu a través dels salms. I després, durant la vetlla, també escoltarem dos testimonis. Un testimoni d'un cristià perseguit d'Iraq, que ara està visquent a Mallorca, i ens explicarà com ha viscut la seva fe, no?, i arriba en un país com el nostre, i viu amb llibertat, òbviament, però també amb més desig de poder viure amb més força la seva fe. I després també un noi que la seva conversió personal va començar amb una trobada fortuïta a l'Eucaristia, amb una celebració eucarística d'un dissabte qualsevol a la tarda, amb les àvies pròpies de la parròquia. Aquest jove es va trobant allà i va dir: aquí està passant alguna cosa. Venia de família no creient, allunyada, i allà va començar un procés de fer. I després sí que crec que és important destacar la nit de vetlla, de dissabte a diumenge, aquesta nit on per torn les capelles d'adoració perpètua acompanyaran el Santíssim a la cripta de la Basílica de la Sagrada Família. Doncs crec que és important aquesta actitud de vetlla pels cristians, no?, d'alguna cosa com aquesta actitud com d'advent, no?, alguna cosa que ha de venir, alguna cosa gran que truca a les nostres portes. Necessitem aquest silenci i aquesta calma per poder-la acollir amb tota la intensitat.
Sí, és una altra manera, si em permet dir-ho així, d'anar de marxa el dissabte a la nit, oi? És a dir, marxa interior, oi? De trobada amb el Senyor.
Sí, exacte. Hi ha alternatives, ja, les que vulguis, no? I potser no és l'alternativa més usual, però sí que potser per molts és l'alternativa més necessària.
Segur que un dia de tant en tant va molt bé. Moltes gràcies, mossèn Carlos Bosch, director del Secretariat de Pastoral amb Joves de l'Arquebisbat de Barcelona. Bona diada de Corpus. Avui és tradicionalment el dia, però bé, traslladada a diumenge, doncs d'aquí a diumenge, bones celebracions.
Igualment, avui és el dia del Corpus i aquests dies ens anem preparant les catifes, però també les nostres coses. Moltes gràcies, Ignasi.
Adéu-siau.
Adéu.
Antonio Montero, arcabisbe emèrit de l'arxidiòcesi de Mèrida, Badajoz, ha mort avui als 93 anys, a Sevilla, on vivia amb la família. Montero havia nascut a Churriana de la Vega, a Granada, i va tenir un paper importantíssim a finals dels 90 i a principis d'aquest segle en la promoció del missatge de l'Església des dels mitjans de comunicació. Va fundar, per exemple, la revista Vida Nueva. El cel sigui Antonio Montero. I us expliquem que a partir d'ara el bisbe diocesà ha de comptar amb l'autorització del dicasteri per als instituts de vida consagrada abans d'erigir associacions de fidels que esperen convertir-se en institut de vida consagrada o societat de vida apostòlica. Segons ha informat aquest dimecres la Santa Seu, el papa ha decidit concretament que sigui el bisbe diocesà el que n'informi a Vida Consagrada de la Santa Seu. Ho ha publicat l'Osservatore Romano i d'aquesta manera s'és fidel al cànon 605 del Codi de Dret Canònic. Fins aquí, sense distància, us deixem amb les vespres de Montserrat.